Bon dia. La campanya electoral i la política municipal no acaba de captar l'interès d'una part d'Olotins i Olotines.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
La política municipal sí que m'interessa perquè ens afecta directament a la població on vivim, en aquest cas a Olot.
Clar que m'interessa. És el meu poble. A mi m'agradaria que fessin una mica més del que fan.
Que se está viendo lo que hay, nada más que robar votos y entonces la política no me gusta.
No pas massa, que s'ha de fer parlar menys i fer més.
El tema polític és com molt subjectiu, de vegades. Doncs és com que poden dir això, però no ho fan mai.
És la veu d'Olotins i Olotines que han parlat als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió a poques hores de que finalitzi la campanya electoral i centri la jornada de reflexió demà dissabte. A veu de carrer, joves i grans demanen més fets i menys paraules als polítics i als seus partits. I els que voten, la majoria tenen clar el seu vot indiferentment de les propostes que hagin sortit durant aquestes dues setmanes de campanya. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest divendres 26 de maig de 2023. I ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
Cada partit polític necessita com a mínim un 5% del total de vots per entrar a l'Ajuntament. A partir d'aquí s'activarà la llei de Hon, que determinarà mitjançant una fórmula la quantitat de regidors que li toca a cada formació. L'informatiu d'aquest divendres us farem 5 cèntims dels dubtes que podeu tenir abans d'aquestes eleccions. En matèria estrictament política, Junts Olot destinarà més recursos al manteniment de la ciutat si segueix governant els pròxims 4 anys. Entre les propostes hi ha les obres de millora d'asfaltatge i la rehabilitació de barris, entre d'altres. Esquerra Olot proposa un nou model cultural i lingüístic per a la ciutat. Des del partit creuen que s'ha d'adaptar al segle XXI en aquest aspecte. Dins les seves prioritats, Esquerra Olot vol apostar per millorar la salut del català i fer un programa associat a activitats culturals. El PSC d'Olot celebra el seu acte central de campanya amb la presència de l'expresident de la Generalitat, José Montilla. Montilla confia en el pes polític que el cap de llista, Josep Guix, té a la ciutat i Guix espera poder formar una majoria progressista. La CUP Olot es compromet a millorar la plaça del Mig. En el seu darrer acte de campanya, els cupaires s'han compromès a trobar la solució definitiva a les relliscades a la plaça durant l'hivern. Activem Olot assegura que impulsarà diverses propostes per fer d'Olot una ciutat més neta i segura. Diu que ho farà recuperant la policia de barri i equilibrant la neteja en els diferents sectors de la ciutat. A Santa Pau, el Centre de Recursos i de Desenvolupament Local i Cultural de Can Torra serà una realitat en menys de 2 anys. Segons la candidata Cris Capó, el centre suposarà un abans i després del poble. Fora de la política, el Consell Comarcal de la Garrotxa obre les portes que les AFAs gestionin directament el servei de menjadors. Defensen una bona gestió en aquest sentit i asseguren que els menús per als infants s'escullen seguint criteris alimentaris i no econòmics. En esports, el Club Escola de Futbol Bos de Tosca encara l'última jornada depenent d'ell mateix. El conjunt groc juga aquest dissabte a les 5 de la tarda al camp del Bescanó. El destí ha volgut que el conjunt gironí sigui l'equip que ara mateix ocupi la 15a posició. I el porter Lluís Graboleda, a punt d'acabar una nova temporada al futbol territorial amb 53 anys. És el jugador més veterà en actiu de tot el futbol català. L'Escola de Futbol Garrotxa, l'equip on juga, lluita per aconseguir la salvació a tercera catalana. I a la contraportada, els tiets encapçalen el cartell de la Festa Major de Sant Feliu de Pallerols. Amb una gran varietat d'activitats, música en viu i tradicionals arrelades, la Festa Major de Sant Feliu arriba a més d'una desena d'actes.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM. radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el temps en conjunt serà més estable, més hores de sol. Després de les boires, la humitat d'aquest matí a Vic, a Ripoll, una boira ben tancada. Però destaquem que la tarda, tornant a créixer nuvolada, sembla algun xàfec al Pirineu i Prepirineu. Sobretot, doncs, Cerdanya-Ripollès, localment alguna tempesta de 5 a 10 litres per metre quadrat s'espera aquest divendres a la tarda. I també algun xàfec aïllat pot arribar cap al nord d'Osona, Lluçanès, i no ho descartem a l'Alta Garrotxa. En principi, en aquests sectors ja menys importants. Recordem que la regada d'aquest dijous ha estat bona o molt bona en alguns sectors, fins a 36 litres a Ull de Ter, en van caure també 36 a Perafita, per exemple, al voltant de 20-25 la zona de Ripoll, també més de 35 litres a Sant Pau de Segúries, 33 en el cas de Banyoles, 32 a Anglès, 31 a Navata, a Olot, 17 litres per metre quadrat, tot suma. A Girona, 29. Evidentment, molts rius van créixer, però dins de la normalitat, sense cap gran crescuda o avinguda. Bé, doncs aquesta tarda hi ha aquest petit canvi a zones de muntanya interior i del nord, en principi un dia de sol, o ara al matí alguns núvols baixos, però la tendència és que l'estabilitat s'imposi el cap de setmana. Per tant, dissabte, un dia marcat pel sol, boira abundant al matí, queda molta humitat després de les pluges d'aquests dies enrere. La temperatura més alta, màximes al voltant dels 25 graus, les nits encara una mica fresques, però sense glaçades ni tan sols al Pirineu. I diumenge, també un dia de sol, puja una mica la temperatura, 26-27 les més altes, nit fresca, mínimes de 13-15 cap a la costa, a l'interior encara es podrà baixar dels 10-11 graus. I per últim direm que de moment no ve cap canvi de temps fins dimarts. Dimarts a la tarda alguna tempesta i dimecres probablement més ruixats a molts indrets.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest divendres 26 de maig de 2023 amb la campanya electoral com a gran protagonista. Precisament, la campanya i la política municipal no acaba de captar l'interès d'una part d'olotins i olotines. És el que s'extreu d'una enquesta de Ràdio Olot i Olot Televisió a poques hores que finalitzi la campanya electoral i centri la jornada de reflexió. A peu de carrer, joves i grans demanen més fets i menys paraules als polítics i als seus partits, i els que voten, la majoria tenen clar el seu vot, indiferentment de les propostes que hagin sortit durant aquestes dues setmanes de campanya. Ens porten més detalls en Gerard Puigdemont.
Estem a les portes d'unes noves eleccions municipals. En els darrers temps s'ha constatat un cansament per part de la ciutadania envers la política. Però realment interessa més la política municipal? Això és el que opinen veïns i veïnes d'Olot.
La política municipal sí que m'interessa perquè ens afecta directament a la població on vivim, en aquest cas a Olot.
Clar que m'interessa. És el meu poble. A mi m'agradaria que fessin una mica més del que fan.
Que se está viendo lo que hay, nada más que robar votos y entonces la política no me gusta.
No pas massa. Que s'ha de fer parlar menys i fer més.
El tema polític és com molt subjectiu, de vegades. Doncs és com que poden dir això, però no ho fan mai.
Avui acaben dues setmanes intenses de campanya electoral, una allau de propostes i promeses per part dels candidats i formacions que es presenten per governar els propers 4 anys. Però realment, el 2023, les campanyes electorals encara són útils?
Sí, són positives perquè ens expliquen les seves idees sobre la ciutat i ens poden decantar d'una manera o d'una altra cap al vot, cap a un partit o cap a un altre.
Sí que és útil, però propostes no en fan. L'única cosa que fan és criticar amb nosaltres.
Podrien poder fer altres coses, perquè jo trobo que això d'anar repartint fulletos i gastant-se els calés amb aquestes coses...
La campanya, clar, és un joc de vots. És tant un cantó com l'altre acabaran manyant, jo crec.
Amb el que sí coincideix la gent en general, però, és en assegurar que, tot i fer tanta campanya, el seu vot no canviarà.
És que és difícil que ens canviïn d'opinió i més nosaltres ja, a partir de certa edat.
Jo tinc les idees bastant prefixades i no em condicionarà el que em puguin dir. Ja tinc la meva idea formada i ja sé què faré.
Jo ja tinc decidit a qui votaré.
Per tant, no depèn de la campanya, no?
Gens ni mica.
Entre tanta opinió, però, una de molt interessant que ens arriba de part dels joves. Les campanyes cada cop passen més a les xarxes socials i segurament a les eleccions que hagin d'anar venint, els famosos cartells penjats per tota la ciutat previsiblement aniran perdent sentit.
Si més no, si no saps qui votar, jo crec que el cap et va pensant, et va rumiant i al final pues, el primer que veus votes, jo crec. Però les campanyes, ara els joves més que res, no ens afecten gaire perquè cartells en veiem a tot arreu i estem com sobreexposats a informació.
Per fer aquesta notícia hem intentat parlar amb persones de tot tipus, ja sigui per raons de nacionalitat, sexe o edat. En general, a la gent li costa opinar sobre la política i només hem pogut entrevistar a una quarta part de totes les persones que hem enquestat. Totes aquestes persones, però, i la resta de la ciutadania, seran decisius diumenge per configurar el nou ajuntament. I per acabar, una darrera reflexió, una opinió molt compartida per la ciutadania.
Bueno, la opinión que no hacen nada más que prometer, pero luego no hacen nada, porque todo lo hacen nada más que prometer, pero cuando entra, pues no hacen nada luego.
Proposta va bé, però que la compleixen, si no tampoc, eh?
Te lo pasa que lo vos sería que es compleixen después. Si es compleixen es útil, si las compleixen con siempre ya no es útil.
És que fan moltes propostes, però al final no fan el que diuen.
Massins interessos creats, simplement. Perquè tothom promet molt, però a l'hora de la veritat, poca cosa es fa.
A la mateixa línia, més tècnicament parlant d'aquestes eleccions que ens esperen aquest diumenge 28 de maig, cada partit polític necessita com a mínim un 5% del total de vots per entrar a l'Ajuntament. A partir d'aquí s'activarà la llei de Hon, que determinarà mitjançant una fórmula la quantitat de regidors que li toca a cada formació. Els índexs de participació són bàsics per saber què val en vots cada membre del nou consistori. Però com a ciutadans sabem prou bé la importància del nostre vot, ens informa la Natàlia Moreno.
El tant percent de participació és la quantitat de ciutadans que han exercit el seu dret a vot. Aquí s'inclouen els que han votat la seva opció política, però també els vots en blanc. Són aquells casos en què els sobres no contenen cap papereta. És una manera de mostrar el desacord o la indefinició davant les diferents opcions que es presenten sense renunciar al dret a vot. Però a l'hora de l'escrutini, a qui perjudiquen o a qui beneficien els vots en blanc? Ho explica Joan Urrea, professor adjunt de la Facultat de Dret de la UdG.
Tota aquella candidatura que no tregui un 5% del vot vàlid no entrarà en el repartiment de regidors. Això què vol dir? El vot blanc no beneficia ningú, però és vot vàlid. Per tant, per exemple, si en una ciutat tenim 120.000 vots, dels quals aquests 20.000 són en blanc, el 5% dels vots serà 6.000. Si no comptem el vot en blanc com vàlid i, per tant, ens quedem només amb aquest 100.000 vots, el 5% serà 5.000. Per tant, per tu poder entrar a disputar-te regidors, si comptes el vot en blanc vàlid, com és el cas actual, doncs et caldrà 6.000. Per tant, té aquesta influència. Perjudica, més que beneficia, perjudica a aquells partits que estan voltant del 5% que poden jugar-se a entrar o no en el repartiment de regidories.
En canvi, el vot nul no beneficia ni perjudica ningú. S'entén per vot nul quan la papereta està manipulada o a l'interior del sobre s'hi troben altres objectes o missatges, però hi ha alguns matisos.
Qualsevol cosa que et faci dubtar de la intencionalitat del teu vot farà que el vot sigui nul. Per exemple, si tu fiques una papereta de dues candidatures diferents, el vot serà nul. Però si en fiques dues de la mateixa candidatura, en principi tu no dubtes de la intenció, que és votar en aquella candidatura. En aquest cas, el vot serà correcte. Però qualsevol cosa, que no sigui un vot per candidatura, que sigui que comporti una alteració de la papereta o que comporti dubtes sobre què vols votar, es considerarà vot.
Cap partit polític podrà entrar a l'Ajuntament si no compta amb el 5% dels vots totals. A partir d'aquí, tenint en compte la participació, s'activa la famosa llei d'ON, que determinarà la quantitat de regidors que li toca a cada partit polític. Com es calcula?
Pues aquest presenten 5 partits, doncs agafaràs els 5 partits, els posaràs en una graella i aquí dalt faràs el número de vots i cada vegada aniràs dividint pel número de regidor. El primer dividiràs per 1, per 2, per 3, per 4, per 5, fins a 21 en el cas d'Olot, fins a 17 en el cas de Ripoll. Això ho fas amb totes les candidatures. I a partir d'aquí el que has de fer és anar a triar els residus, els quocients més alts cada vegada. I amb això tu el que tindràs agafaràs els 21, si són 21 regidors, 17 si són 17 regidors, els 21 residus, els 22 quocients més alts són aquelles persones, aquells regidors, que entraran a formar part de l'Ajuntament.
Segons Urrea, el sistema està pensat per garantir que passi el que passi sempre surti un alcalde. La llista més votada és qui té l'obligació de governar, però si no té prou majoria haurà d'arribar a acords. De vegades, però, si aquests pactes no s'acaben produint, és possible que l'alcalde finalment no sigui el més votat. És l'art de la política, la capacitat de negociar i arribar a acords.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Entrem en el bloc electoral últim d'aquesta campanya del 28M. Aquest divendres ha estat l'últim dia en què els partits han presentat els seus últims projectes. Comencem parlant de Junts Olot, que destinarà més recursos al manteniment de la ciutat si segueix governant els pròxims 4 anys. Entre les propostes hi ha les obres de millora d'asfaltatge i la rehabilitació de barris, entre d'altres. A més, afirmen que continuaran amb el programa de renovació dels parcs infantils. Anil Puigvert.
L'equip de Pep Berga vol invertir més recursos per al manteniment d'Olot. Ho vol fer millorant els espais verds, arreglant els carrers i voreres i iniciant un nou pla de renovació dels barris. Des de Junts Olot volen ampliar els recursos necessaris i destinar-los a diverses propostes. Per exemple, la renovació de les zones de joc per infants i joves, la millora de zones enjardinades i actuacions de conservació en els espais naturals. A més, també volen impulsar un pla de rehabilitació dels barris d'Olot. El candidat de Junts Olot és Pep Berga.
Ens agradaria començar i pensem que toca que es comenci per al barri de Montolivet. El barri de Montolivet es va començar a construir l'any 51 i es va completar el 56 i realment necessita una reurbanització total. I quan parlo d'una reurbanització vull dir de canviar la xarxa de clavegram, la xarxa d'abastament, la il·luminació, les voreres convertint-ho en superfície única, tota la part d'asfaltat.
Junts Olot també vol planificar una nova zona d'esbarjo de gossos a la zona oest de la ciutat, seguint el model de l'existent a la llera del riu Fluvià.
Per la seva banda, Esquerra Olot proposa un nou model cultural i lingüístic per a la ciutat. Des del partit creuen que s'ha d'adaptar al segle XXI en aquest aspecte. Dins les seves prioritats, Esquerra Olot vol apostar per millorar la salut del català i fer un programa associat a activitats culturals. Entre altres espais, volen impulsar la Biblioteca de Can Sacrés.
Cultura i llengua són dos pilars del programa electoral d'Esquerra Republicana Olot, que en la seva darrera roda de premsa de la campanya electoral el partit ha explicat la seva aposta per un nou pla cultural i lingüístic. Creuen que la ciutat s'ha d'adaptar a les noves opcions que dona el segle XXI i volen crear un nou pla basat en diverses activitats arreu dels equipaments que, segons el partit, s'han de renovar o s'han d'impulsar. La número 6 d'Esquerra Olot és Meius Ferrés.
Una bona política lingüística municipal que garanteixi tant el coneixement com l'ús de la llengua catalana entre tota la població olotina. Evidentment, sempre en coordinació amb la resta d'administracions a banda de la local. Pel que fa a la cultura, el que farem serà impulsar i crear una àrea de cultura d'arrel tradicional i també impulsar el binomi cultura i educació.
El candidat a l'alcaldia per Esquerra Olot, Josep Quintana, també ha explicat que tenen bones sensacions de cares a les eleccions de diumenge i han notat durant la campanya electoral que, segons ells, els seus projectes han agradat.
El PSC d'Olot celebra el seu acte central de campanya amb la presència i de l'expresident de la Generalitat, José Montilla. Montilla confia en el pes polític del cap de llista, Josep Guix, que té a la ciutat, i Guix, per la seva banda, espera poder formar una majoria progressista. I va ser a l'acte en Pere Obac.
El PSC d'Olot celebra l'acte final de campanya amb la presència de l'expresident de la Generalitat, José Montilla. Montilla confia en l'arrelament del candidat del PSC Olot, Josep Guix, que creu que serà més determinant que el bon estat de la marca socialista arreu de l'Estat.
És veritat que si la marca està ben valorada, això ajuda, però l'element determinant crec que continua sent els equips, el candidat o candidata i les propostes, el programa i el seu arrelament al territori.
En l'acte s'ha aprofitat per repassar el programa que el PSC ha anat presentant durant aquests dies de campanya. Guix assegura que està esperançat de cara a diumenge i no tanca la porta a pactar.
I nosaltres estem oberts, lògicament, a pactar amb tothom, amb les persones, amb els programes, sobretot amb programes, i a partir d'aquí podem parlar amb qui sigui. La democràcia és això, és parlar. Sí que ens agradaria, en tot cas, tenir una majoria de progrés a la ciutat. I ens agradaria que hi hagués un canvi de govern a la ciutat, perquè aquest que ha tingut fins ara, aquesta majoria absoluta, no ens ha anat gens bé.
En salut, el PSC proposa la creació d'un nou centre d'atenció primària i d'un d'atenció continuada d'urgències, que, segons els socialistes, s'ubicaria en un dels dos caps que hi hauria per descongestionar la unitat d'urgències de l'hospital. També es comprometen a millorar les condicions laborals del personal sanitari i a la creació d'una macroresidència que englobaria totes les residències existents a la ciutat.
La Cupulot es compromet a millorar la plaça del Mig. En el seu darrer acte de campanya, els cupaires s'han compromès a trobar la solució definitiva a les relliscades a la plaça durant l'hivern. També expliquen que la recollida de més de 700 firmes que es va fer ja ara fa uns mesos ha de servir per millorar-la. Des de la Cupulot afegeixen que si no s'hi posa solució, alguna persona hi pot prendre mal.
La plaça del Mig d'Olot apareix com a últim tema de campanya electoral de la Cupulot. El partit encapçalat per Jordi Gasull ha reclamat una millora urgent de la plaça i s'ha compromès a trobar-la per no haver de lamentar una desgràcia, segons ells. Creuen que ja hi ha hagut suficients episodis de relliscades en els darrers mesos d'hivern, com per seguir sense posar fre a la situació. Gasull diu que la reforma del 2018 va servir per anar enrere.
La reforma va servir per anar enrere i, com comentàvem, en els mesos d'hivern doncs és impossible passar per aquí amb seguretat. I aquests últims mesos, per exemple, quan va arribar l'hivern, més de 20 persones van caure en aquesta plaça, que hagin identificat els comerciants de la zona, i a més alguns de diversa gravetat.
La Cupulot també ha criticat la gestió de l'equip de govern referent a les millores que ha fet a la plaça, com la instal·lació de la catifa de cautxú durant l'hivern. Loreto Barrio Nuevo, membre de la llista de la Cupulot i comerciant de la plaça del Mig, ha denunciat que fins i tot han rebut burles i menyspreu quan s'han demanat solucions.
Activem Olot assegura que impulsarà diverses propostes per fer d'Olot una ciutat més neta i segura. Diu que ho farà recuperant la policia de barri i equilibrant la neteja en els diferents sectors de la ciutat. També tenen previstos diversos projectes en oci nocturn si guanyen les eleccions.
El cap de llista Jordi Rubio creu que la inseguretat és un dels problemes principals de la ciutat. És per això que des d'Activem Olot volen recuperar la policia de proximitat i volen construir una subcomissaria al barri vell on, segons ells, hi ha un major grau d'incivisme. Rubio afirma que la seguretat dels lutins i lutines és una prioritat per ells.
Assignarem uns agents municipals per ser policia de barri a diferents barris de la nostra ciutat. A part d'això, també recuperarem l'educació vial a les escoles, que és, des de la policia veien molt important aquesta tasca, aquesta feina que feien, molt important d'educació a molts nens, d'educació vial.
Activem Olot també vol posar especial èmfasi en la neteja de la ciutat i afirmen que un dels projectes que impulsaran serà el control de recollida i neteja de residus a tots els barris. A més, Activem Olot també impulsarà la creació d'una taula d'oci nocturn on es plantejaran diversos projectes com l'obertura de bars al centre de la ciutat i discoteques en algun polígon industrial per tal de poder respectar el descans dels veïns.
Marxem d'Olot per seguir repassant l'actualitat de les eleccions municipals, en aquest cas d'àmbit garrotxí. Marxem cap a Santa Pau, on el Centre de Recursos i de Desenvolupament Local i Cultural de Can Torra serà una realitat en menys de 2 anys. Segons la candidata Cris Capó, el centre suposarà un abans i un després pel poble. Inclourà un espai per a la gent gran, però també un espai per a les entitats i la biblioteca municipal, entre d'altres.
Units per Santa Pau ha centrat la seva campanya en donar més detalls sobre l'evolució de les obres a l'edifici de Can Torra. La candidata Cris Capó diu que estan en la primera de les 3 fases i que està previst que tot plegat estigui acabat a finals del 2024, principis del 2025. Capó ha anunciat que l'edifici constarà d'un servei d'atenció per a la gent gran, pensat per l'àmbit rural, de manera que tant hi podran anar persones grans a viure-hi les 24 hores del dia, però també anar-hi a fer segons quines coses, com per exemple menjar o dutxar-se. A la resta de l'edifici hi haurà un espai d'entitat per a joves, un espai de coworking i la biblioteca municipal. A fora s'hi habilitarà un aparcament. En parla la candidata d'Units per Santa Pau, Cris Capó.
Aquest centre de recursos de desenvolupament local i cultural ha de ser un abans i un després en el nostre municipi. Per què? Perquè no només serà un centre per a la gent gran, sinó que també hi podrem posar les entitats, disposaran d'uns locals aquí que podran fer servir.
Units per Santa Pau ha anunciat que la Generalitat subvencionarà fins a 20 places d'aquest centre de recursos per a persones grans i han volgut remarcar la importància de seguir amb el projecte, donat que si no es continués es perdrien el més de 500.000 d'euros aconseguits en subvencions.
Per tancar el bloc electoral, coneixem les 3 candidatures en profunditat de les Planes d'Hostoles i la candidatura única encapçalada per Santi Reixac a la Vall de Bianya.
Pablo de Llihanfris és el candidat de Junts a l'alcaldia de les Planes d'Hostoles. Viu a Can Vilarot i és editor de professió. Diu que li agrada llegir, el jazz i el teatre. La diversitat i la convivència entre els veïns és el que més valora de les Planes. Odell reconeix que, per contra, no li agraden les mentalitats tancades que, de vegades, hi ha als pobles i que en alguns casos qualifica de sectàries. Diu que es presenta perquè valora el bé comú. Pablo Odell assegura que les seves prioritats passen per l'educació i la salut.
El tema més important pel nostre projecte és l'educació, el principal, posar la mainada i la infància i l'adolescència al centre de l'acció política, i natura i cultura, l'ànima i el cos, és a dir, a partir d'aquí tots els temes que engloben un poble, seguretat, benestar, salut, energia, habitatge.
Marc Puig és el candidat de l'agrupació de lectors Estimem les Planes. És fill de les Planes d'Hostoles, té 32 anys i treballa com a botiguer al mateix poble. Els darrers anys els ha passat vinculat a l'equip de govern municipal com a segon tinent d'alcaldia fins fa poques setmanes, quan diverses discrepàncies el van fer marxar de la llista de Junts i renunciar com a regidor de l'equip de govern. Enamorat del seu poble, assegura que li agrada tot i li costa trobar-li algun defecte. Entre les seves aficions, hi compta estar amb la gent i caminar per l'entorn de les Planes, una pràctica que assegura que el carrega d'energia per afrontar reptes com el d'encapçalar la candidatura. Marca l'atenció a les persones com a prioritat al municipi.
Desenvolupar el polígon industrial dels Angelats i sobretot pensant que tenim una població gran amb més de 300 persones més grans de 70 anys i que la corba segueix creixent, no? Obrir la llar de jubilats i també crear un centre de serveis per a la gent gran que faci funcions de centre de dia.
Joan Josep Fageda és el cap de llista del PSC a les Planes d'Hostoles. Té 71 anys i ha dedicat la seva vida laboral al servei de la ciutadania com a membre del cos de bombers de la Generalitat. També ha estat jutge de pau. Assegura que el que més li agrada del poble és la seva gent. Fa 2 anys que hi viu, temps durant el qual diu haver-se sentit molt acollit. Ara vol tornar-li als veïns tot el que els veïns li han donat a ell. Entre el que no li agrada es troba la manca de seguretat i la deixadesa que assegura que hi ha hagut en els darrers mandats. Posa com a exemple elements de lluminària que no funcionen i serveis que no tenen en compte l'accés de les emergències en algun carrer estret. En cas que arribi a l'alcaldia, marca com a prioritat la reobertura del Casal d'Avis i la creació d'un centre de dia mixta.
Residència Casal d'Avis, aquí baix el Junquer, aquesta casa, que només s'ha d'habilitar i llavors ja ho tinc mig parlat, que llavors allà serà un hospital de dia mixta, o sigui, hospital de dia i residència d'avis. I obrir el Casal d'Avis, que s'ha tancat, i no sé per què s'ha tancat.
L'any 2019 a les Planes es va presentar una única candidatura a les eleccions municipals. Va ser la d'Eduard Llorà, que es retira de la política.
Santi Reixac encapçala la llista de Junts a Bianya. Nascut a la Vall, n'és l'alcalde des del 2011. Té 68 anys i està jubilat, però quan treballava conduïa un camió que es dedicava a recollir la llet de les granges de tota la Vall de Bianya. Assegura que gràcies a la seva activitat professional coneix tots els racons de la vall. Segons Reixac, el que més li agrada del poble és la seva gent i poder servir-la des de l'Ajuntament. Entre les seves aficions hi ha la de caminar per la Vall de Bianya i diu que després de 68 anys encara li falten indrets per descobrir. Dins el seu programa parla sobretot de canviar l'enllumenat dels diferents nuclis com la Canya o Llocalou.
El nucli de la Canya el que estem fent és un projecte per canviar tots els serveis que fa molts anys que estan obsolets i s'han fet, com és els temes de l'aigua i temes d'enllumenat, principalment doncs, per l'estalvi energètic. A Llocalou igualment tenim un projecte que és aquí a la carretera que has canviat tot l'enllumenat i llavors l'organització requereix també fer-ho.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Fora de l'àmbit de les eleccions municipals, el Consell Comarcal de la Garrotxa obre les portes que les AFAs gestionin directament el servei de menjadors. Defensen una bona gestió en aquest sentit i asseguren que els menús per als infants s'escullen seguint criteris alimentaris i no econòmics. També es mostren optimistes en la resolució del conflicte. Guillem Guardiola.
Una vintena d'AFAs de la Garrotxa han signat un manifest per reclamar més transparència a l'hora d'escollir quin model els convé més en el menjador de cada centre, però el Consell Comarcal de la Garrotxa continua defensant la seva gestió. El conseller Fèlix Castanyer apunta que des de l'ens comarcal no veurien malament que les AFAs adquirissin directament les competències per gestionar el servei.
Sí, jo crec que des del Consell el que s'ha fet és intentar fer una bona gestió, intentar fer una gestió pensant comarcalment, i l'idea és que si llavors hi ha AFAs i que nosaltres no tinguem les competències i que els tinguin directament, des del Consell Comarcal no hi ha d'haver cap problema.
Sobre la possibilitat que les AFAs puguin gestionar el servei de menjador de forma indirecta, Castanyer ha respost això.
Nosaltres, des del Consell Comarcal, fa temps que demanem al departament que ens doni facilitats per poder fer convenis i poder gestionar-ho, inclús que es vagi directament des del departament, que nosaltres no hagin de fer convenis amb les AFAs o inclús ajuntaments, i sembla ser que ara el departament, en aquest cas, ens ha fet cas i està treballant perquè per pròxims cursos puguem fer-ho d'aquesta manera.
El Consell Comarcal de la Garrotxa confia que el Departament d'Educació detalli la forma en què s'ha de fer la gestió del servei de menjadors. També avisa que el curs que ve se n'haurà de tornar a parlar i que els preus per als centres podrien augmentar perquè, segons Castanyer, no seran tan ajustats com fa 4 anys.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
El Club Escola de Futbol Bos de Tosca es vol quedar a Primera Catalana. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
El conjunt groc juga aquest dissabte l'última jornada de la Lliga a les 5 de la tarda al camp del Bescanó. El destí ha volgut que el conjunt gironí sigui l'equip que ara mateix ocupa la 15a posició, plaça que pot suposar el descens de categoria. El Bos de Tosca depèn d'ell mateix i li val l'empat o la victòria per tancar la temporada salvat matemàticament. Fins l'últim moment, el Club Escola de Futbol Bos de Tosca haurà de lluitar per seguir per segona temporada consecutiva Primera Catalana. Els de Salavedra i Boix visiten el camp del Bescanó aquest dissabte a les 5 de la tarda, en el que serà el darrer partit del curs 22-23. El de la primera temporada de la història del club no ha estat un curs plàcid pels grocs, que han demostrat tot i així agafar-li el pols a la categoria en una segona volta, on han sumat més punts que en la primera. Després de dues victòries consecutives a casa, el Bos de Tosca vol tancar la temporada sumant i celebrant la permanència. A davant hi tindrà un Bescanó que tampoc vol ocupar la 15a plaça. El tècnic del Bos de Tosca, Jan Miquel Salavedra, espera un rival fort i intens, com tots amb els que s'han enfrontat.
Hem de sortir igual o més que ells per intentar superar-los. Tenen un hàndicap o tenim un hàndicap nosaltres que juguem a fora de casa, però bé, aquesta temporada, no com les anteriors que jo he estat aquí, sempre se'ns ha donat, entre cometes, més bé, no? Hem guanyat molt més partits a fora de casa que no aquí a casa nostra.
I per què la 15a plaça preocupa tant? Doncs perquè podria significar un possible descens a la segona catalana si el Sant Andreu no puja a segona federació o no s'acaba aprovant el format de lliga de 18 equips a tercera federació. Tot plegat no se sabrà fins a mitjans de juny i per això Salavedra espera tancar la feina aquest dissabte.
És esperar que l'assemblea de la federació aprovi tot això i seria endarrerir, doncs, i està patint, no?, fins aquest moment. Per tant, hem d'anar a buscar la victòria sí o sí i poder quedar, doncs, el més amunt possible de Primera Catalana.
El Bescanó, Bos de Tosca, corresponent a la 30a jornada del grup 1 de Primera Catalana, es disputarà aquest dissabte a les 5 de la tarda al Municipal de Bescanó. Podreu seguir el més destacat del partit als comptes de Twitter de Ràdio Olot Esports i Garrotxa Digital. I avui a la carpeta esportiva també parlem del porter Lluís Graboleda, que està a punt d'acabar una nova temporada al futbol territorial amb 53 anys. És el jugador més veterà en actiu de tot el futbol català. L'escola de futbol Garrotxa, l'equip on juga, lluita per aconseguir la salvació a tercera catalana. Curiosament, a la seva lliga també hi juga en Martí, el seu fill, el jugador més jove de la categoria amb només 15 anys.
L'avi de la categoria o l'avi de l'equip. Amb aquest nom coneixen el jugador més veterà de tota la tercera catalana i un dels més experimentats de tot el futbol català. Lluís Graboleda està a punt d'acabar una nova temporada de la seva carrera a l'Escola de Futbol Garrotxa, ni més ni menys que amb 53 anys. La seva trajectòria en el món del futbol va començar fa 42 anys a la Garrotxa i ha format part d'una setzena d'equips del futbol territorial. Graboleda assegura que la seva intenció és continuar practicant l'esport que més li agrada, sempre que el cos aguanti.
Bé, tothom em diu allà on te vas, encara jugues, quan plegaràs, no sé què. Dic, bueno, això depèn de les lesions, de moment em trobo bé. Clar, no estàs tan ràpid com estaves abans, el salt tampoc saltes tant com abans, però bueno, tot això ho corregeixes doncs, amb la col·locació, diguéssim.
La història de Lluís, però, també és una història familiar que ha perpetrat en les noves generacions. Els seus fills, l'Arnau, de 18 anys, i en Martí, de 15, també juguen a futbol, el Besalú i el Santa Pau, respectivament. En Martí, per cert, és el jugador més jove de la tercera catalana. Amb només 15 anys, ja ha disputat minuts a la categoria i, evidentment, l'experiència del seu pare li serveix de molt.
Ens va ensenyar sobretot quan érem porters, perquè és del seu tema i del que ens podria ensenyar millor, però ara també ens ensenya a ser respectuosos i no reclamar l'àrbit, perquè ja quan pita una cosa ja no es pot fer res.
Gravoleda assegura que aprofita l'estiu per no perdre la forma i continuar entrenant. Qui sap si algun dia en Lluís haurà de deixar el futbol després de tants anys, però el que sí que té clar és que la seva intenció és continuar practicant l'esport de la seva vida fins que les cames aguantin i la salut ho permeti.
I per tancar la carpeta esportiva de l'informatiu d'aquest divendres, una notícia que hem conegut aquest mateix migdia, Albert Blázquez i Íñigo Arriola no seguiran com a tècnics del primer equip de la Unió Esportiva Olot la temporada vinent. Des del club se'ls agraeix la valentia i responsabilitat d'agafar la batuta en una temporada molt difícil, en la qual s'han tingut opcions de salvació pràcticament fins al final, com apunta el comunicat de la Unió Esportiva Olot. S'acomiaden, doncs, el jove besoluenc en la seva faceta com a entrenador i també del tècnic basc, que ha estat tot el curs dins del cos tècnic, treant amb Mànix Mandiola, com després amb Risueño i també amb Blázquez. En els propers dies, la Unió Esportiva Olot comunica que anunciarà el nom del nou entrenador a la tercera federació. Des de la Unió Esportiva Olot agraeixen la feina feta i desitgen sort en el futur tant a Albert Blázquez com a Íñigo Arriola.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada, evidentment és divendres, tanquem amb bon ritme i marxem de festa cap a Sant Feliu de Pallerols.
No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Un coti ben salsero que ha mogut tot el mercat, no me'l puc treure del cap. Si vols aquest secret, doncs per tres l'has de canviar.
No puc... Els Siets, com escolteu de fons, amb Coti per Coti, encapçalen el cartell de la Festa Major de Sant Feliu de Pallerols amb una gran varietat d'activitats, música en viu i tradicions arrelades. La Festa Major de Sant Feliu arriba amb més d'una desena d'actes. Enmig de les eleccions, el municipi celebrarà la seva festa, que ja ha penjat el cartell d'entrades exaurides per la nit de dissabte.
La Festa Major de Sant Feliu comença avui al vespre amb el pregó a càrrec de Daniel Vilarrubias i Quadres, un arxiver, historiador de l'art i violinista del Vall de Cavallets. L'acte inaugural estarà acompanyat pel grup Combo, de l'Escola de Música de Sant Feliu de Pallerols i de Mer. Després del pregó se celebrarà un sopar popular. Durant la primera nit de ball, els assistents podran gaudir de les actuacions de l'Orquestra Maribel, Àngel i Dimoni i DJ Calvins, que amenitzaran l'ambient amb la seva música. El dissabte començarà amb el mercat setmanal i a partir de les 11 del matí s'organitzarà una partida d'escacs oberta a tothom. Al migdia, la campana de l'església parroquial de Sant Feliu, datada de l'any 1626 i coneguda com a Feliua, ressonarà per tot el poble. Un dels moments més destacats de la Festa Major és la Mata de Golla, un ball tradicional que només es pot presenciar durant aquesta celebració anual. A les 5 de la tarda, els cavallets, els gegants i la molassa sortiran pels carrers per realitzar aquesta dansa tan especial. La segona nit de ball estarà amenitzada per l'actuació de The Tyets, Itaca Band i DJ Capde, que proporcionaran una selecció variada de música per a tots els gustos. Per aquesta nit ja s'han exhaurit les entrades. Diumenge al matí, els més petits tindran l'oportunitat de participar en un taller i gaudir d'un concert infantil. A més, se celebrarà un ofici solemne a l'església parroquial i una batucada al migdia. A partir de les 6 de la tarda es ballarà sardanes a càrrec de la principal d'Olot. La tercera nit de ball comptarà amb l'actuació de Blue Moon, un grup que interpretarà versions de clàssics de rock dels anys 60, 70 i 80. Dilluns a la tarda, la principal d'Olot tornarà a actuar juntament amb la faràndula del poble per oferir el ball de cavallets. A la nit, un espectacle pirotècnic posarà el punt final a la Festa Major de Sant Feliu d'aquest any.
Coti per coti. No em crec històries inventades.
Coti per coti.
De tu ja no em puc creure res. No em vull saber res.
Doncs fins aquí l'informatiu migdia d'aquest divendres 26 de maig de 2023. Més informació a partir de les 3 amb els butlletins informatius i al portal web garrotxadigital.cat. Gràcies per la seva confiança amb els detallets. Tanquem l'informatiu. Adeu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.